A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barravets, número 16. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
No cal ser pare per haver d'assumir responsabilitats.
A veure, les responsabilitats formen part de, a la infància també hi ha responsabilitats, a l'adolescència, és a dir, formen part de la nostra vida. Tots finalment som responsables de portar endavant la nostra vida el millor que puguem.
Hi ha una manera de definir-ho? Què és la responsabilitat?
Jo crec que té a veure amb això, amb fer-te encàrrec o un fer-se encàrrec de determinada qüestió. Per exemple, podem dir que els pares són responsables de la cura i de l'educació i de la protecció dels fills. I això, com deies tu, no és un càrrec, és un encàrrec que tenen tots els pares, i és una funció. És una funció que normalment la fan els pares.
Una funció obligada, eh? D'obligat compliment.
Sí, efectivament. També, és a dir, a veure, també és una obligació, com dius tu. No és una cosa optativa. No és com els pares diguin, bueno, jo
potser cuido...
Sí, o deixaré d'alimentar-lo o deixaré... No hi ha aquesta opció.
És tan important com alimentar.
Bueno, efectivament. Sí. Efectivament, tan important com alimentar. O sigui, al final, alimentar és proveir d'aliments... s'ha de proveir als infants d'aliments i d'altres coses, no? De carinyo i de...
Per matisar-ho abans de continuar, sí. Quan parles d'uns fills o d'uns pares excessivament protectors, són uns pares que volen exercir la seva responsabilitat a un nivell que tampoc no els correspon?
Bueno, és quan, diríem, estan agafant la responsabilitat que l'haurien de deixar a l'infant que l'agafi o al fill que la tingui, se l'estan prenent a sobre d'ells quan no correspon. És un anar més enllà, això normalment respon a pors o a excessiu cel, que diríem invaeix el camp de l'altre, no permet que l'altre faci el que té que fer.
Mengem per necessitat i en canvi assumir la responsabilitat també és una necessitat, però algú ens ha d'ensenyar com fer-ho?
A veure, és interessant. Jo no sé si aprenem
a sentir
la necessitat de menjar. O sigui, la necessitat de menjar la sents o no la sents? O hi ha per exemple, hi ha pares que et diuen, és menjador.
No? Cert.
Però no et diuen, l'he educat perquè tingui molta gana o perquè sigui més de vida. Per
sí, exemple, de la mateixa manera que es diu que dorm molt bé o que dorm tranquil, doncs també hi ha casos de dir, no, ho menja tot, no tenim cap problema.
I així com hi ha altres nens que, o infants que mengen relativament menys, però estan sans. No? I diríem, és a dir, que hi ha aquí una regulació que és justament, està més en el ser, en el subjecte, que no pas ni en l'educació ni en situacions excessivament ambientals. Lo qual no treu que l'educació i l'ambiental també influeixin sobre aquesta cosa més pulsional, més que ve més en el subjecte.
Però mengem perquè tenim gana.
A veure, això era abans. En la naturalesa era així. Menjàvem quan teníem gana. Ara mengem perquè esmorzem, perquè dinem, perquè tot... Tu no dius...
A veure si t'ho puc dir d'una altra forma, que segurament ens ajudaràs una mica més. Podem viure sense ser responsables i, en canvi, no podem viure sense menjar.
No podem viure sense menjar, segur.
Segur.
I podem viure sense ser responsables. Home, hi ha un... Si ho hem de dir així tan radicalment, diríem que una absència total de responsabilitat implicaria la mort, no? Perquè ens hem de fer responsables de portar endavant la nostra vida, de protegir-la...
Això volíem sentir.
Val. Sí, sí, no? En aquest sentit, és clar.
És que segurament també es vol agafar-ho així,
Sí.
En el sentit estricte,
radical,
si no fóssim responsables... La nostra pròpia vida,
sí.
Moriríem un dia o altre.
Moriríem de... Mira, ostres, és que m'ha vingut al cap lo de la Muriel Casals.
No? I aquesta fatalitat de la vida.
Exacte, no? I aquí ja, fixa't, un descuit.
Un descuit, una fatalitat, sí.
Sí, una cosa d'aquestes que dius, clar, quants de descuits arribem a tenir al cap del dia i no morim per això?
Quantes persones, vaja, quantes vegades ens podem trobar en una situació d'aquelles que alguns diria, però que irresponsable que ets?
Bueno, de vegades no és exacte,
diria, no perquè
no
ho fos així,
una però irresponsabilitat, però sí que diríem és responsabilitat d'un el descuit.
Sí, sí.
I pot ser un descuit absolutament accidental, amb una sèrie de coincidències fatals en aquest cas. I mira, no? I té com a conseqüència la mort, coses que mai diries, que mai diries.
Tot allò que acostumem socialment a englobar dins quina mort més allò tonta,
sí,
més
sí,
en tan poc,
sí.
Tot allò que englobaríem dins d'aquest àmbit de vida, de circumstàncies que acaben coincidint totes elles en això que en som testimonis ara, no? Però no vas per aquí. La responsabilitat va per un altre camí.
La responsabilitat lligada a la funció, sí, seria, no? És una responsabilitat lligada a una funció. Tenim una aquesta seria més la responsabilitat vital, no? De cadascú. Però mira, ara m'has fet associar una... hi havia un antropòleg, Marvin Harris, crec que és, que ell deia que, i això ho han fet més antropòlegs, feien el càlcul de que la humanitat ara hi ha poca gent, hauríem de ser moltíssims més, però perquè fent càlculs inclús per venir a dir que antropològicament hem tingut que tenir algun sistema de control de natalitat molt abans de la pastilla, evidentment, no? Deien, sempre ens hem controlat les poblacions, però com ho feien? No? Com ho feien? Perquè els càlculs era que fent posant, diríem, tot tipus de desgràcies que podrien ser el número de fills, també haurien de ser moltíssims més. Bueno, doncs aquest senyor té la teoria de que venia justament que la manera de controlar era controlant el número de femelles, no?, que tingués la població, perquè són les reproductores. És a dir, a efectes de reproducció, si tu tens una dona i un home, tens la mateixa reproducció que si tens 100 homes, la mateixa dona amb 100 homes, o 1.000 homes, o amb 1 milió d'homes.
Sí, sí, sí.
Tindràs un a l'any. I a l'inversa, si tens 2 homes, 3 homes... O sigui, el número de dones determina el creixement de la població, perquè són cada any, diríem, o cada 2, a tot estirar, vindrà un nou nat. Doncs el control era regular el número de dones. I com ho feien això? Deien, home, la teoria d'aquest senyor és que era justament amb una espècie de descuit o de desresponsabilització respecte als nadons femenins. Se'l deixaven a fora, se'l descuidaven. Ui, se l'han menjat els llops. Coita, quin descuit. Petits descuits que feien que la mortalitat femenina augmentés moltíssim. Moltíssim. I d'una manera, diríem, sense ser una cosa finicida, sense cometre un assassinat,
sí, sí.
Perquè, clar, perquè eren els pares, sí, també, sí. No? O la mare, diríem.
D'una forma subtil.
D'una forma, sí, 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 com justament de la...
És pervers, eh?
És, a veure, és tan humà.
Ja, ja,
som,
tot el que vulguis. Sí,
som terribles, a veure. I per altra banda, fixa't, no? Moltes vegades ens trobem en situacions en què la supervivència passa per reduir el nombre. Si som tants, no es pot. I això de vegades porta a decisions molt, molt dràstiques. Mira, l'altre dia passaven un documental sobre els búnkers antibombardejos, no?, aèris de Berlín, que no sé, eren unes coses immenses que estan a sota el metro. Bueno, fa no tant que els han descobert o els han trobat, brutalment protecció, o sigui, mai han tingut un problema els que es fiquen allà, però clar, arriba un moment que ja no cabien més, però que no cabien més, imagina com estava això.
Sí.
Doncs a la porta sempre quedaven 100 o 200 que morien a cada bombardeig, o sigui, tots cap a dintre fins que ja no cabien més, i a partir d'allà de la porta Sí, sí, morien, sí, tots,
però,
els que,
però aquí ens agafaríem amb aquella teoria de dir, bé, a la humanitat li convé una guerra de tant en tant, perquè etc.
Bueno, no sé
i
si no, li convé o no.
I no és el cas.
L'assumpte és que no m'ha aconseguit mai deixar de tenir-les.
Ah, no, està clar.
No m'ha aconseguit. O sigui, que la guerra és un recurs, és una, un modus operandi de l'ésser humà, que només el tenim nosaltres, eh? Els animals no el tenen.
Però podem marcar un punt de partida, des de, tantes vegades ho hem parlat, aquells pares que decideixen tenir una criatura i aquells que apel·len tant a aquella responsabilitat de dir, bé, aquesta criatura vindrà en el món, etc, etc, i nosaltres estem en una situació, vaja, que fiquen en la llista de casuístiques susceptibles de condicionar de la vida de la criatura tantes coses que al final poden acabar decidint,
no,
doncs bé,
no la tenen.
No la tenen.
Bueno,
i poder dir motiu... que això és un acte de responsabilitat.
Sí,
sí. I un altre pot dir, doncs home, però us fa il·lusió, doncs si us fa il·lusió, segurament molts d'aquests obstacles també us aconseguireu superar amb la mateixa responsabilitat amb la qual ara us cregueu que no tindreu la criatura.
D'acord, ho podem dir d'una altra manera. Vinga. Això és cert, que dius, seria que els primers que expliques, aquests pares que necessiten tantes coses, és tot el que necessiten per poder sentir-se segurs de ser, de respondre, diríem, a la responsabilitat que tindran.
Entesos.
De vegades que es fa créixer molt la responsabilitat, dius que necessites això, allò. Sí. L'altre que li diu, mira, amb una mica d'il·lusió també superes moltes d'aquestes situacions. Però clar, la il·lusió és una part, i hi ha qui, diríem, amb il·lusió funciona, dona, i altra,
hi ha qui
que
no,
no
té prou.
Que no té
de
prou,
tota manera, exacte. Hem anat a petar a un terme que ens comentaves les setmanes anteriors, la sensació de sentir-se segur.
Sí.
I allò que deies de la responsabilitat, la seguretat i la sensació que molts pares tenen d'haver de sentir-se segurs i que no s'arriben a sentir segurs mai si és que no van a consultar-ho amb una altra persona,
sí,
o a les xarxes o a internet en general, etc, per sentir aquella seguretat que no tenen i que l'haurien de tenir per exercir una responsabilitat, no?
Ja.
Per què passa això?
Bueno, perquè com crec que són els americans que diuen l'únic segur en aquesta vida, diu, són la mort i els impostos. Aquí en el nostre país només la mort, no. Els impostos
depèn de qui.
Lamentablement depèn d'aquí. Clar que ens agrada tenir certeses. A veure, tenir sensació de control sobre la cosa que més estimes en aquest món, que és un fill. Bueno, o sigui, per qui han vingut, des de l'animisme, la bruixeria,
sí,
o l'hechicer, dic que no té una connotació negativa, les religions i la ciència. Ara estem en un punt en què la ciència pretén ocupar un lloc de certesa. Tot és cerebral ara. Perquè ho diuen determinats personatges públics, on tot esdevé, diríem, una cosa del cervell, que tenim un cervell, també tenim un cor i unes cames, tenim una biologia, està clar, però no només tenim una biologia. Les certeses aquestes que necessitem no són cerebrals, són psicològiques. Què passa? Que lliguem potser amb el començament que deies de la por a prendre decisions,
sí, sí,
la dificultat per prendre decisió.
Sí.
Quina és la dificultat per prendre decisió? La por a equivocar-te. La certesa és justament, o la seguretat és que ho fem bé, no ens equivoquem.
O que fem el millor possible.
Bueno, però això ja és una altra cosa.
Ah.
Fem el millor possible, ja és una altra cosa, des de luego.
És a dir, si penséssim que estem fent en cada circumstància i moment el millor possible,
sí,
o ens convencéssim que estem prenent la millor de les decisions en aquell moment,
sí,
segurament
estaríem més tranquils.
Estaríem més tranquils?
Sí, però jo crec que aquella frase de el que fa el que pot no està obligat a
més.
És molt certa. És a dir, que les...
Sempre i quan es demostri que fa tot l'esforç.
A veure, és indemostrable.
És indemostrable.
Clar, és indemostrable. No, justament, aquesta és l'altra qüestió cientifista en la que ens movem ara, que sembla que hem de tenir una objectivitat demostrativa de les coses. és molt subjectiu. Diríem, quan una persona diu no em sento segur o no em sento segura, no vol dir que no ho estigui, vol dir que no se sent, i si no se sent, ja està, ja li pots dir, però
tampoc es pot estar segur a tot,
no.
I en qualsevol moment i en qualsevol situació, no?
O el preu d'això, bueno, seria ficar al fill una bombolla, i llençar-li, no sé,
allò que ens havies dit sempre, ficar el fill a dins una campana de vidre,
sí.
I que, en fi, que un dia o altre ja es trencarà, i a veure com, sí, no, com però, ho gestionem, això.
Efectivament, a veure, que, després ja una altra qüestió, és a dir, si podem pensar que el saber no és únic i universal, sinó ni està predeterminat ni prescrit, és a dir, que quan els pares diuen és que els no et donen un manual d'instruccions quan tens un fill, no, però potser si tens un llibre en blanc, això, o una carpeta a l'ordinador, perquè sembla que sigui un llibre en blanc per escriure a mà, no d'allò, però bueno, tens el teu ordinador amb una carpeta que pots omplir cada dia amb una quantitat de notes i de,
que t'ajudin
de lo que has après cada dia, de lo que se para i lo que se mara.
Perquè, tornant a aquell exemple de la carta en el seu dia que va escriure aquella senyora a La Vanguardia, sí, quan uns pares pregunten a altres pares si a un nen demà ha de portar carmanyola o cantimplora o el que sigui, algú pot pensar, home, arribar a aquest extrem d'haver de preguntar per coses tan bàsiques,
sí, la pregunta és què vol saber,
exacte,
aquesta senyora, no? Per què caram,
per què
està caram
està preguntant això?
Aquesta és la bona pregunta. Entenc que han d'anar tots iguals.
En el sentit que algú pot pensar, bé, jo entendria que un pare expressés a altres pares o a altres amics la seva preocupació per dir, mira, el nen fa 4 dies que té una febre altíssima i escolta'm, no sabem què fer. Diguem-ne que entraria dins aquell marc de situacions que per la intranquil·litat
que
genera,
que
exacte, es vulguin compartir. Però una qüestió tan bàsica com pot ser aquesta,
que es pot resoldre, dius, pot fàcilment resoldre, perquè, i intrascendentment,
exacte,
perquè al final què més dona si haurà portat la cantimplora o la colla d'aigua.
Per què es pregunta això? Per què?
Mira, està molt bé. Jo, efectivament, per què es pregunta això? No? Podem fer lectures o interpretacions. Hi ha un interès a priorístic, és a dir, aquesta senyora, abans que el nano faci l'experiència, vol saber què és el correcte, què és el que ha de ser. A veure, aquest nano presumim que no anirà al desert de Sahara i s'està jugant la supervivència,
sinó que anirà en un autobús amb la resta de companys. Exacte.
I el més que pot passar és que la senyoreta li digui, xato, amb l'ampolla d'aigua
no farem res,
la deixarem aquí a l'autocar, i ja tal, pel proper dia porta la cantimplora, ja està. L'altra, o sigui, que l'experiència reguli, que l'experiència ensenyi, que de l'experiència es desprengui un saber. Després hi ha l'altra cosa que dèiem quan vam parlar d'això és, i no se l'ha corregut, per exemple, preguntar-li al nen.
Exacte.
Carinyo, què ha dit la senyora? Tu saps si has de... No, és que tots porten cantimplora. Diu, bueno, doncs molt bé, va, cantimplora. O sigui, és que jo no sé, dic, bueno, pues espavila, no, ho enteres,
sí, que és una altra de les frases.
Clar,
que
també seria... és molt diferent si el nano escriu un WhatsApp, no, al grup de la classe, diu, escolteu, porteu cantimplora o porteu ampolla? Val? Que ho faci la mare i a la una de la matinada. Però crec que diu molt dels temps o de coses que van passant ara, no? Que justament sembla que als pares els hi costa més autoritzar-se a pensar per si mateixos.
Per què?
Bueno, crec que fent hipòtesis al voltant, crec que té a veure amb això, amb una certa idea de que hi ha un saber únic, que el saber no és una cosa a construir, sinó que és una cosa construïda amb certeses, amb garanties universals i sempiternes. Dius, pues no, sap molt de greu, però escolta, la resposta, jo, per exemple, jo, sí, el que li diria és, i a tu què et sembla? I tu què penses? Per exemple, l'has preguntat al teu fill? Tens marit o tens company? Si l'has preguntat al company, a veure què diu. És a dir, hi ha coses que justament que s'han de buscar i de resoldre dintre d'una qüestió més íntima, més de la intimitat de la família, si vols, que acaben sent exposades públicament, buscant respostes a això universals, i també és una manera d'intentar desprendre's de la responsabilitat. Pues juga-te-la, escolta, tens un 50% de possibilitats d'encertar. No? Si és cantimplora,
t'ho pregunto perquè, tornant a l'exemple inicial, home, Déu-nos en guard, si la mateixa persona que té aquest problema per saber si el fill ha d'anar amb cantimplora o amb ampolla, algun dia tingui una febre de 40 graus
i
hagi de prendre una decisió.
Efectivament.
Que segurament la prendrà o se'n sortirà d'una forma o una altra, però
probablement aquí ni se li ocorrirà enviar cap WhatsApp. No, haurà de reaccionar, haurà de fer...
D'una altra manera.
Sí, per això et dic que de vegades també el recurs fa a l'ús estúpid o banal no, del recurs. O sigui, qui ens havia de dir...
És com si ens diguessis, estem empobrint la nostra pròpia capacitat de poder arribar a solucions a partir de l'aprenentatge de les coses que ens passen.
Sí.
És a dir, ens tanquem, la tecnologia ens ho posa tan a l'abast.
Clar, però fixa't, sempre, me'n recordo fa anys, quan sempre s'ha dit que el factor tecnològic depèn molt l'avenç d'una empresa, d'una fàbrica, de tot. Yeah. Però sempre et diuen el mateix, sí, però el factor subjectiu continua sent determinant. Perquè com vingui el tio i apreti el botó que no és, o
engegarem tot a rodar,
o faci saltar la llum, el programa aquell tan fantàstic que tenia s'ha anat a Norris. És a dir, que la qüestió personal, subjectiva, fixa't quan diem, ara anem a personalitzar, com que no? I llavors què era? Automàtic? Era universal? No estava jo, o sigui, si no faig una acció ferfent, una acció, una acció, és a dir, una forma d'intervenció, quedo despersonalitzat? Bueno, pues igual sí, en la vida també, perquè per ser persona, o sigui, cal personalitzar la paternitat i cal personalitzar la maternitat. No podem anar amb el modo por defecto.
Tinc aquella sensació que estàs a punt de dir, pares, mares, no pregunteu tant, no tingueu aguanteu una mica abans de preguntar per determinades coses que podeu resoldre perfectament si tinguéssiu uns minuts.
Va.
I entre vosaltres comencéssiu a pensar una mica en com, vaja, en com poder resoldre-les.
Que el preguntar no sigui per no pensar. El preguntar com a part d'un procés per saber, per construir un saber, i diríem amb l'acceptació...
Aquesta frase t'ha quedat aquí al mig, però és per... Que el preguntar no sigui per no pensar.
Clar.
D'acord. Tens tota la sensació que ara la pregunta és senzillament per no passar el mal moment de dir, bueno, ara... fa mandra tot això ara d'allò, va,
ara, anem a... I ara m'haig de jugar, Aleshores, els pares no només prenen decisions, no només tenen responsabilitats, que no dic que sigui poca cosa, sinó que han de... prenen posició. I hi ha... la posició pot ser inclús la de no prendre decisions. Fer el que digui el grup de WhatsApp, fer el que digui el tutorial de YouTube o el que ha dit el gurú de les neurociències, que diu que el cervell hem de fer no sé què i aleshores s'ha de fer no sé quantos.
I no estàs I parlant això... de com fer un pastís de poma, Estàs parlant de situacions, perquè per fer un pastís de poma sí que podem anar a internet i YouTube així a la directa.
Et diria que un cuiner et diria, jo si em demana la recepta jo te la dono, cap problema. Ja veurem si la fa. A veure, ja veurem si et surt el
garrot. Però és a dir, si no tens un cuiner a mà amb ales, l'únic que pot passar és que pots cremar una poma.
Home, o que sigui una cosa que tingui més farina del que de tenir.
Però en casos així...
No té massa transcendència. Aquí sí que... perquè diríem... també els pares que poden construir aquest saber, que es prenen el temps de construir aquest saber, que reconeixen la complexitat de la tasca. Mira, jo... Està la cosa aquesta de les pautes, que ara és...
Que ara és ara tot
són pautes, gestió, sí, és universal. Dic, mira, la pauta és un intent de donar una resposta simple a una situació complexa. O sigui,
un apriorisme, vaja, un apriorisme.
Sí, sí,
una profilaxi de l'ànima. Aquí et dic tot el que pot passar i com resoldre si passa.
Exacte, sí. No, abans tot, que passi.
Exacte, tot. Però tots ho hem fet, això.
Sí, no, però que tinc, però diríem, però sense estupidisar-se.
Ja, ja, ja.
És a dir,
suposo que va,
tu dius,
va
què fer davant de la... Mira, respirar profund. Tu respires 10 vegades i ja veuràs com et tranquil·litzes. Diu, molt bé, resolc jo la situació? No. Entenc jo què m'està passant? No. I aleshores... quina pauta és aquesta? Diu, bueno, però respires millor, oxigenes, ja, i et menjarà el lleó, o continuaràs perdut a la selva, o seguiràs. De vegades és això, no? Aleshores, els pares, com poder autoritzar-se més a pensar, autoritzar-se més a... Després ens trobem també l'altra posició, quan els pares prenen posicions molt tancades, molt fermes, però molt poc sustentades. El meu nen no sé què, no? El meu nen va amb cantimplora. Bueno, miri, senyor, és que la cantimplora...
No, no sé què, diu, tant.
A mi m'és igual. El meu nen va amb cantimplora, perquè ho dic jo. Diu, bueno, aquí ja ens hem passat a l'altra punta, no? Perquè justament la construcció aquesta no pot ser tancada. No? Ha de tenir poros, ha de tenir una permeabilitat per fer un intercanvi que la faci dinàmica. Perquè l'altra cosa del manual aquest dels pares amb els que no venen els fills... és que va caducant a mesura que vas escrivint cada dia les pàgines, d'acord, una les escriu la mare, una les escriu el pare, i ja no és molt coincident, tampoc acaben de ser les pàgines, que ja està bé, que ja està bé, però a més caduquen, van caducant, tu dius, ara ja sé jo com va, dius, ja, però ara ja resulta que ja camina, amb la qual tot això que teníem per quan estava estiradet ja no funciona, perquè com camina s'aixeca i dius, ostres, ara hem de buscar una reedició, aplicació, una remodificació que fa que aquesta dinàmica sigui absolutament necessària, que el que està bé aquesta setmana no, el que és més, el que funciona pel gran no funciona pel mitjà petit. O pel petit, o que va bé per la nena, doncs resulta que el nen no, i viceversa.
O el que menjava fa una setmana, ara no ho mengi, no ho vol ni veure.
Clar, aleshores, els pares són els que reben. No, quan tu dius, bueno, l'escola ho ha fet molt malament, dius, vale, doncs aquí un pare responsable ha de sentir que ha fet una mala tria de l'escola, o que l'ha vessat, o ha de saber en quin punt ha delegat la seva responsabilitat en una institució o en, poc competent. Però, fixa't, rectificar és de savis. No, o sigui, un pare no té per què conèixer... Els pares, quan han de triar escola, és un malson, perquè justament senten la responsabilitat. Diu, ostres, és que l'oferta ja molt àmplia, la vols religiosa, no la vols religiosa, la vols activa, la passiva, pública, privada...
S'està a punt d'això, ara?
Ara és moment, ara és moment,
ara estem moment. Moment,
però veus, els pares han de decidir, han de prendre decisió.
10 i 49 minuts, la frase aquesta, que preguntar no signifiqui deixar de pensar. Vaja, que si val la pena dedicar uns minuts a pensar una mica més abans d'haver de preguntar o del costat com ho faria tot això, segurament aquest és un dels, un dels pals on ens podem agafar en aquest viatge. La por a preguntar-se, entre altres coses. Divendres que ve, un nou temps de família des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barravent número 16, amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres.